Són les 11. El 21 de gener li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'última hora de l'avui que ens servirà per començar a mirar també cap al demà, perquè a partir de les 6 del matí es reprendrà progressivament el servei de rodalies i regionals aturats des d'ahir, tret del tram de l'R4 entre Martorell i Vilafranca, on hi ha el tren sinistrat. El govern avisa que no serà un dia fàcil i apel·la a la col·laboració ciutadana. De seguida us avancem com queda tot plegat.
També parlarem amb un representant dels maquinistes. És un col·lectiu que ha quedat molt tocat després que entre diumenge i ahir dimarts hagin perdut dos companys, un en l'accident de Damuth i l'altre ahir a Gelida. El govern els demana col·laboració perquè la represa del servei demà pugui ser el més fàcil possible.
I demà pot ser un dia importantíssim per al cinema català. L'Acadèmia de Hollywood anunciarà les 5 nominacions definitives en la categoria de millor pel·lícula internacional. Si Cirat passa el tall, el dia 15 de març es plantarà la cerimònia dels Oscars. Però és que també és precandidat en 4 categories més, un fet inèdit. Són fotografia, càsting, banda sonora i so. I avui, al Catalunya Nit, podrem parlar amb la dissenyadora de so de Cirat. És la Laia Casanovas i és indubtable que el so et marca en aquesta pel·lícula.
I avui l'última paraula del dia la tindrà una escriptora i periodista, companya d'aquesta casa, 40 anys de ràdio a l'esquena i 13 llibres sota el braç. 13 més 1, si comptem el primer conte, que va escriure amb només 12 anys. Les matemàtiques i els seus components. Amb ell diria que va començar tot el que descobrirem al final del programa.
Doncs va, som-hi, que tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 21 de gener. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Demà no serà un dia fàcil per la mobilitat del país, perquè cal reprendre una infraestructura que ha estat aturada durant més de 24 hores. Saben que estem en un moment complex, també des d'un punt de vista de les relacions laborals, i el nostre objectiu és apel·lar a la col·laboració ciutadana, i en aquest sentit, per això, no només estem augmentant tot allò que té a veure amb els serveis d'informació, en el reforç de les línies de transport interurbà, en la suspensió de la zona de baixes emissions fins aquest divendres, sinó també en tots aquests criteris d'allargar el teletreball, des d'ara fins a divendres, en els centres públics, en els centres privats i també a les universitats catalanes.
Arribes, ah, no, s'ha suprimit el tren, però no hi ha bus, no, és que no hi ha res, no hi ha cap servei alternatiu, no hi ha cap tipus d'informació.
Veus més policia, però no hi ha informadors, no hi ha ningú, la gent està entrant, s'està acumulant a les vies.
Llegas aquí a las 5:20 y te dicen que está cancelado. Y no hay ningún responsable que te diga si hay alguna alternativa. Otras veces han metido autocares, que es lo mínimo. Yo no entiendo estas cosas.
Una paciència que cada cop està més mermada, està més cansada per part dels usuaris. Però bé, doncs al final és això, la seguretat sempre per davant. Mm-hmm. No oblidem que el ferrocarril és el mode de transport, un dels modes de transport més segurs que hi ha.
Nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios que no se lo merecen, y menos después de lo que ha pasado, sin dañar el servicio, sin dañar nuestro sistema ferroviario que todos debemos contribuir a proteger.
El tall de l'AP7 també suposarà un increment de trànsit en la resta de vials i l'obertura, per tant, de la C32 ha de venir també a contribuir a una millora de distribució del trànsit.
És una intervenció de seguretat viària i que ha estat sol·licitada especialment per al titular de la via perquè hi havia algun risc d'esfondrament, no només del carril dret, que és el que es detectava inicialment, sinó de la infraestructura.
El muro de carga, aún no sabemos a quién corresponde, si a la AP7 o es un muro ferroviario. En cualquier caso, la decisión que hemos tomado es que Carreteras afronte la inmediata reparación de la infraestructura y ya veremos o discutiremos de quién es la titularidad.
Ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones, y todavía nos queda trabajo porque está todavía el tren a medio desguazar.
Fa només uns minuts hem decidit congelar aquesta legislació, cosa que significa que hi ha hagut un trencament dels acords d'Escòcia per part del president Trump, que va anunciar un 10% d'aranzels per als productes europeus.
Tenim un projecte d'acord. Crec que serà molt bo pels Estats Units i també per ells. I treballarem junts en alguna cosa relacionada amb l'Àrtic en general, però també amb Groenlàndia. Té a veure amb la seguretat, una seguretat forta i altres qüestions.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Són les 11:07, ara ho sentíem. El conseller Dalmau ha admès que demà no serà un dia fàcil per a la mobilitat per les conseqüències que encara arrosseguem de l'accident del tren de Gelida. Recordem que l'AP7, a més, està tallada en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès perquè hi ha risc d'ensorrament de la via i no sabem quants dies estarà tallada. I no només això, Rodalia recuperarà la normalitat a partir de les 6 del matí, però aquesta recuperació serà progressiva. Per això connectem en directe amb el Cristian Roldán, el tenim a l'estació de Sants. Cristian, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com apunta demà la jornada?
Doncs apunta complicada, perquè aquestes paraules que sentíem en aquest recull del conseller Dalmau tampoc tranquil·litzaven gaire els usuaris de Rodalies, perquè recordem que després de 24 hores absolutament caòtiques, molts usuaris aquí a Sants encara es mostren molt escèptics pel que fa a aquest restabliment del servei que hauria de començar demà. De fet, ens asseguren que per poc que puguin evitaran agafar trens, almenys fins la setmana que ve.
Crec que no és molt creïble, crec que si ho fan segurament sí, perquè o ho estan mirant tot ràpid, de pressa, perquè aquestes incidències no venen d'ara.
Esa es la duda. Entonces mañana qué.
Estás en estación esperando el tren y te pone tren en 5 minutos, luego en 10 minutos, luego puedes pasar una hora esperando y nunca tienes información.
Val a dir que a hores d'ara les pantalles de Rodalies estan sortint els primers trens teòricament previstos per demà. Això sí, van apareixent i van sortint. Ara, per exemple, el primer viatge que podem veure seria una expedició que aniria cap a Reus, teòricament, que sortiria a les 11:03. També s'ha de dir que abans, fa uns moments, es vèiem un destí Massanet-Massanes, que hauria de sortir 5 minuts abans de les 11, i això és una... Són uns anuncis que van canviant, no sabem en funció de què, però que fins i tot alguns usuaris que s'han quedat per veure una mica quin futur els espera demà s'ho miren, com vèiem, amb escepticisme, perquè de moment aquesta recuperació progressiva del servei aporta poca esperança als usuaris.
Doncs a veure què és el que passarà demà, però ens ho has explicat molt bé, la situació que tenim ara mateix a Sants. Gràcies, Cristian, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
És probable que molts usuaris encara doncs, desconfien d'aquesta represa de la normalitat o vulguin afavorir-la també i no congestionar especialment el servei de Rodalies optant per el servei alternatiu amb un altre transport públic com és els autobusos de línia. Avui, entre Martorell i Vilafranca del Penedès, el recorregut es farà demà per carretera, després d'un dia que ara dèiem sí que ha estat molt caòtic per als usuaris del transport públic. Des de l'estació de França, des de Fabra i Puig, Carme Montero, bona nit.
Bona nit de nou. Doncs aquesta estació de Fabra i Puig també recuperarà la normalitat entre les 4 i les 5 del matí. De fet, ja queden pocs vehicles per sortir i tancar un dia que ha estat intens. Per aquí passen habitualment una mitjana de 500 autobusos, d'una cinquantena de línies regulars, també municipals. Avui ha estat un dia extraordinari perquè algunes companyies han decidit reforçar pel seu compte el nombre de vehicles i això, és clar, ha provocat els horaris canviats i, evidentment, confusió, queixes dels usuaris. Això ha passat sobretot al matí, quan hi ha hagut més afluència d'usuaris del tren que han triat com a alternativa al bus. Però tampoc creiem que aquesta opció hagi convençut i hagi guanyat gaires adeptes, perquè alguns es queixaven que encara trigaven més per arribar a casa, això és el que ens explicaven a la tarda, o que tampoc els ha acabat de funcionar.
Normalmente Renfe cuando viene, ahora punta, viene corto y lleno de gente. Si viene a tiempo, a veces viene y se le para el coche y no sale, o por el tráfico llega tarde. Nunca se sabe cuando llegas a casa.
De totes maneres, sempre hi haurà qui es queixi del servei, però avui sí que m'ha semblat detectar que els usuaris han estat més comprensius amb la mesura d'aturar el servei a la xarxa de Rodalies perquè afecta directament la seguretat de l'usuari.
Doncs encara hi afegim un altre punt d'interès perquè demà continuarà sent el lloc on hi va haver l'accident, on va caure el mur de contenció del pont de l'AP7 just en el moment en què passava un tren, un dels focus informatius. Els Mossos en continuaran investigant les causes després d'haver pogut recuperar la caixa negra del tren sinistrat i pel que fa a la retirada del comboi els treballs van per llarg. Des de Gelida, Montse Gené-Riba, bona nit.
Hola, bona nit. Exactament, demà continuaran les tasques al lloc on va quedar el tren accidentat. Mossos d'Esquadra i tècnics de DIF i de Renfe seguiran les seves observacions i treballs d'estabilització. No hi ha cap previsió de quan es retirarà el tren, que va quedar molt malmès pel que fa al seu primer vagó. Un dels dubtes és què passarà quan es retiri, ja que pot implicar un moviment d'aquest talús que es recolza en el mateix tren i no se sap si tindrà alguna repercussió en l'estabilitat del pont. Com que aquest tram de la línia R4 ha quedat inutilitzat, es posarà un servei alternatiu de transport.
Ara podem saludar Francisco Cárdenas, que és maquinista de tren i responsable de UGT Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
Bona nit.
D'entrada, fa 24 hores ara de l'accident, i ho explicàvem i ho comentàvem també amb tu en aquest mateix programa. Com estan els ànims?
Pues mal, muy mal. Es normal porque se tiene temor a que esto se pueda repetir, porque ayer, aparte de la de lo de Lleida, surgieron también, se cayó una piedra de tamaño más que considerable entre Tordera y Massanet, hubo un descarrilo, hubo un árbol en la R, no, ahí en la R4, la R, no me acuerdo ahora, perdona. Entonces vamos a decir que es algo ya que es demasiado habitual y que no se está tomando ningún tipo de medida para intentar solucionarlo. Entonces, yo creo que ya pues se han quemado todo el mundo y la gente ha dicho basta, hasta aquí estamos, y en ello estamos, intentando encarrilar las sensaciones de los compañeros para que la empresa y el Ministerio y la Generalitat lleguen a ver si nos dan una solución para poder garantizar de alguna manera la seguridad para nosotros y para los viajeros en los trenes.
Avui s'han fet, aquesta tarda han comparegut membres del govern, la consellera Paneque i també qui està exercint, qui ha agafat les funcions del president Illa, el senyor Dalmau, han dit que s'ha fet aquestes marxes blanques per comprovar la seguretat de les línies, que els operadors diuen que es pot reprendre ja el servei de Rodalies i que això es farà ja demà, per tant, d'aquí a poques hores. Com ho veieu?
Bueno, pues, no tendrán que comunicar porque nosotros entendemos que aunque sí que es cierto, o sea, marchas blancas se han hecho y ahora mismo no tenemos nada, no teóricamente no tenemos nada, digamos, en la vía, no significa que no pueda volver a pasar. Nosotros quisiéramos un plan o una estrategia, algo que nos dijeran, un plan desarrollado en el tiempo, vamos a hacer esto, vamos por aquí, vamos a hacer tal, algo que nos convenciera de que de verdad se lo están tomando en serio y no solo que lo hacen para quedar bien con nosotros un día que parece que hay jaleo y nada más. Hay que reconocer que tenemos todos claro que no podemos dejar a la ciudadanía catalana sin trenes, está clarísimo, pero también es verdad que lo estamos haciendo en parte por ellos, porque si a nosotros que vamos en un tren tenemos un problema, y aunque es cierto que somos los primeros siempre en recibir, como puedes ver, la mayoría de las veces somos los más perjudicados, las personas en este caso que van en los trenes, sobre todo los maquinistas, pues también es por los viajeros, ¿eh? Porque ya lo ha dicho el ministro y no es broma, si no hubiese estado la limitación de 60 por hora en Lleida por un tema de obras, hablaríamos de otras cosas porque habría un número de fallecidos muy superior, ¿eh?
Francisco, si demà es reprèn el servei, dues preguntes. Primera, hi haurà suficients conductors? És a dir, els maquinistes hi aniran a treballar i faran la seva feina?
No lo sé, entendemos que si alguien les obliga a ir, pues igual lo hacen y trabajan, o igual siempre puede que haya algún exaltado que no quiere ir de alguna manera. Yo creo que todo eso tiene que estar bien organizado y bien montado, pero sí que nos gustaría, para que no hubiera ningún tipo de dudas, de que nos dieran una contestación y una salida más razonable. Creo recordar, si no me equivoco, que se ha convocado ya oficialmente huelga por una sí. representación sindical y que además mañana al mediodía, a las 12, si no me vuelvo a equivocar, tenemos el Comité General de Empresa de Renfe y de Disconjunto en Madrid para valorar y tomar decisiones qué hacer con lo que está pasando.
Ara li preguntaré sobre la vaga, però abans, si demà reprèn el servei, des del moment que es diu som-hi, que es comencin a sortir els trens tal i com està programat i els horaris que està programat habitualment, és fàcil que tota la xarxa es posi en funcionament o sempre es triga i és una connexió, diguem, gradual?
Es muy complicado, todo está montado, todo está organizado, los trenes que tienen que dormir en según qué sitios para luego sacar los primeros de la mañana, las puntas, las cabeceras, es donde tienen que dormir los trenes, y entonces pues yo no sé ahora mismo, y perdona, pero no sé si por ejemplo en Blanes hay alguno durmiendo para que mañana por la mañana pueda bajar el primero, o hay alguno durmiendo en San Vicente de Calders, o hay alguno durmiendo en San Celoni, pues no lo sé. Entonces, pues no es fácil, ¿eh? La verdad es que controlar con todo el volumen de trenes que tenemos, hay que controlar esas situaciones para que mañana los primeros trenes de las primeras puntas de las líneas puedan salir dirección Barcelona y Barcelona dirección el resto. Y bueno, para eso está el centro de gestión que se encarga de ello, pero que tiene que entender todo el mundo, incluida la ciudadanía, que esa seguridad que solicitamos, que solo solicitamos seguridad, que no es nada, es lo que nos debería de garantizar de entrada tanto el Ministerio como la Generalitat como la empresa, pues no entendemos que no está garantizada. Entendemos que no está garantizada y entonces pues tenemos esos encontronazos. Posiblemente a ver qué pasa mañana, ya veremos que nos encontramos a primera hora o qué se puede hacer durante esta noche para garantizar el servicio o no. Depende de lo que nos diga la propia empresa, que por ahora comunicación oficial no hemos tenido.
Avui sí que ja hi ha hagut una reunió entre representants sindicals amb la direcció de Renfe, que s'ha fet a l'estació de Sants, a Barcelona. No sé si vostè hi ha participat o si sap com ha anat la trobada.
Estava allí presente jo, en toda la reunió.
Com ha anat?
Bueno, no ha ido bien del todo, no ha ido mal, pero no ha ido bien. Ha venido el presidente de Renfe con la alta dirección y sí que han dado un señal de buena voluntad, de que lo quiere arreglar todo, que esto tiene que cambiar, pero no han dado, vamos a decir, la fórmula de cómo quieren hacerlo, de qué manera. Pues puede que les haya venido todo muy rápido y tampoco tengan preparado nada, pero, pues bueno, hay que comprender que si no nos da soluciones, nuestras reivindicaciones van a seguir para adelante, ¿de acuerdo? Y el tema de seguridad, repito, es algo compartido para con la ciudadanía. Bueno, pues oye, la empresa debería tomar decisiones y por lo menos tener buena voluntad o intentar llegar a acuerdos para no poder o no fastidiar más el tema de la circulación de los trenes, que es muy importante. Luego ya a nivel general, mañana se determinará qué se hace, si se convoca huelga, si no me equivoco, es 9, 10, 11.
Correcto.
Pues de aquí al día 9 tenemos tiempo de hablar, no hablar, lo que haga falta y lo que sea necesario, y el día 9, 10 y 11, pues si no hayamos llegado a ningún acuerdo, pues nada, a la huelga, y si hemos llegado a un acuerdo que nos ha convencido a todos, pues encantado de la vida y para adelante y a mejorar la seguridad, que es lo que todos queremos.
És una vaga que ha confirmat que ha convocat CEMAF, el sindicat majoritari de maquinistes a Espanya. Entenc, per tant, de les seves paraules, que l'UGT s'hi sumaria si no hi ha abans un acord, eh?
La filosofía es correcta, el planteamiento que hemos estado hablando hoy es correcto, todo depende de a ver qué pasa, claro, si no nos dan ningún tipo de salida ni solución, bueno, nos queda otra como sindicatos que convocar huelga. Si nos dan alguna solución, pues podría ser bien entendida por uno, mal entendida por otros, pero a nosotros nos gustaría que dieran algo convincente para que fuéramos todos a una y fuera una salida conjunta la que todos aceptáramos, porque veíamos que es factible, que es posible y que se puede dar. Desplazada en el tiempo, aquí está claro que ferroviariamente hablando no hay nada inmediato, todo tarda mucho, todo. Y con las obras que tenemos pendientes y lo que hay, fíjate, la Sagrera, es el ejemplo claro del no va más, de todo lo que quieras, de retrasos, de desorden, de todo, en fin, ese es el ejemplo más claro que hay en España ahora mismo. Pero sí que es cierto que, bueno, hay que intentar de alguna manera que nos sentamos, que nuestras reivindicaciones se vean reflejadas de alguna manera en un escrito, en un compromiso, para que esto, de forma paulatina y progresiva, se vaya solucionando lo más rápidamente posible. Y eso es lo que queremos para poder, digamos, entablar o llegar a una normalidad absoluta, que es lo que todos deseamos.
Em queden només dues preguntes per fer-li. Una és, quan parlem de seguretat, d'aquesta reivindicació lògica que feu de sentir-vos segurs a la vostra feina, què s'hauria de fer? ¿Qué podría garantir esta seguridad?
Pues hay muchas formas, pero a ver, nosotros nos llevamos años y años y años quejándonos de muchas cosas en la red ferroviaria catalana, sobre todo de falta de inversión. Y mira, por ejemplo, la línea de Gelida es una de las líneas que se arreglaron muy recientemente, porque se cambiaron toda la catenaria y todo. Y toda la vía por el tema del tercer carril para el corredor mediterráneo, pero sin embargo las grandes infraestructuras, vamos a decir puentes, taludes como muros, todo eso, pues parece ser que no se ha mirado nada. Entonces, en la comparativa que hemos hecho esta mañana muy sencilla es que si, por ejemplo, se tienen que revisar los pisos a los 50 años, porque entendemos todo el mundo que hay desgaste de piso, utilización y tal, que porque esas obras que pasan trenes, toneladas, múltiples mercancías, que pasan camiones por arriba, donde se ha descarrilado, por arriba pasa la autopista P7, pues oye, igual también hay que hacer una revisión a ciertos años, una más light y otra más más con pruebas del cemento, lo que sea, para comprobar que las cosas están bien, y se debería hacer. Entendemos que no es una cosa realmente inmediata, pero que sí que habría que legislar de forma diferente como estamos tratando ahora mismo nuestra infraestructura. Porque el ejemplo ese es claro. Se ha cambiado todo, absolutamente todo es nuevo. La catenaria, las torres, las traviesas, la piedra, todo es absolutamente nuevo. Sin embargo, las grandes obras de, vamos a decir, de hormigón armado han quedado lo que había. Y mira, es lo que ha fallado.
Sí, sí, avui Pere Macias, al Catalunya Migdia, explicava que precisament en aquesta línia hi havia hagut molta inversió i que tampoc era el lloc on més havia plogut aquestes últimes hores. Finalment, vostè que és maquinista, demà si es reprèn el servei després d'aquestes dues notícies, la d'Andalusia i després la d'ahir, on han mort dos maquinistes, amb quin ànim o amb quina sensació es posa un maquinista al davant d'un tren? És a dir, és tot diferent demà quan es puja el tren, hi ha més por, com s'encara la feina?
Por supuesto, con temor y con mucho, mucho el respeto, siempre existe, porque el respeto, una incidencia puede pasar en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar siempre muy atentos, simplemente pues se nos puede, hasta incluso, que se nos pasa muy a menudo, tirarnos personas a la vía, ¿no? Y tienes que estar atento, pues si es posible frenar a tiempo para que no pase nada, pero bueno. Y luego tienes que estar muy atento a las señales. O sea, nuestro trabajo es un trabajo de estar atentos por todos sitios, mirando por todos lados, y es así. Pero ese respeto, ese miedo, temor, entre comillas, de que, oye, es que puede pasar algo y entonces, pues bueno, puede que mañana no pase nada porque ya ha llovido y se ha estabilizado todo bien, pero pasado mañana me parece que viene otra tormenta, no me digas cómo se llama, y vuelve a llover otra vez 80, 100, 90, los litros que sean, y ya sales, pues con todo el respeto del mundo, con un miedo asombroso y pensando en que, oye, que la siguiente curva me voy a encontrar aquí algo, ¿de acuerdo? Ni es posible tener cámaras en todos los kilómetros que tenemos de línea férrea, porque son muy largos y muchísimos, habría que poner infinidad de cámaras, pero sí que es posible tomar unas medidas básicas para que se garantice medianamente, ¿vale? Entendiendo que no puede ser inmediato, repito, si tenemos muy claro que no puede ser inmediato, pero que se lleve un camino y que se inicie un camino que hasta ahora, aparte de todas las quejas que hemos dado todos y que son numerosísimas, no se ha tomado. Y entendemos que ese pie en la pared, y hasta que hemos llegado con la muerte de los compañeros, pues es importante y debería tomarse como punto de comienzo.
Doncs quan pugeu al tren, al capdavant hi ha persones com el Francisco Cárdenas, que és maquinista i també responsable d'UGT Renfe Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès una nit més. Bona nit.
A vosaltres, vinga. Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tallada la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní i Gelida.
S'acaba de confirmar una víctima mortal.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Tota la xarxa de Rodalies no reprendrà el funcionament.
Aquesta matinada, els tècnics de DIF han estat revisant.
Són les 6. Hi ha servei de Rodalies a tot Catalunya.
Amb un equip de professionals.
L'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Compromès amb l'actualitat.
Els usuaris reaccionen amb desconeixement.
Anava a agafar el tren de les 6:25. Tothom estava com quiet, parat.
Rigorós amb la informació.
Si me preguntas si somos un conflictivo, te voy a decir que no, la verdad.
Catalunya Ràdio. 3CAT Info.
A tota hora i a tot arreu.
Mantenim aquesta suspensió.
Pendents d'aquesta notícia, d'aquest tall de l'autopista AP7 en direcció sud i que durarà diversos dies.
Es confirma el tall a l'AP7, ho confirma Marc Patxot dels Mossos d'Esquadra.
Des de Sant Sadurní de Noia es podrà tornar a circular per l'autopista d'AP7 en direcció sud.
Comença ara sí, Agnès, la roda de premsa de govern.
Aquí parla és Albert Dalmau, conseller de Presidència.
El dia de demà iniciarem la recuperació del servei de Rodalies i regionals. No serà un dia fàcil.
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna.
Last night I dreamt I'd forgotten my name, 'cause I sold my soul. But I woke just the same. I'm so tired. I wish I was the moon.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Mireu, queda això mitja hora llarga perquè sigui demà i veurem què és el que passa demà, perquè ara mateix són hores de nervis per a l'exitosa pel·lícula Sirat. Demà aquesta pel·lícula d'Oliver Lache pot fer el pas definitiu en la cursa cap als Oscars.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
L'Acadèmia de Hollywood anunciarà demà les 5 nominacions definitives en la categoria de millor pel·lícula internacional. I si Sirat supera aquest tall, arribarà la cerimònia dels Oscars que es farà el 15 de març. És una història que ja ha tingut reconeixement internacional amb el Premi del Jurat a Cannes i 5 guardons també als Premis de Cinema Europeu. Ara, al Catalunya Nit, volem parlar d'aquest fenomen, del fenomen de Sirat, i ens acompanya la Laia Casanovas. Ella és la dissenyadora de so de Sirat. Bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, de fet, perquè ja veniu d'aquests premis del cinema europeu que es van donar el cap de setmana i un d'ells va ser pel millor so.
Exacte, estem supercontentes, tot l'equip i de so i l'equip de la pel·lícula.
Com van els nervis? A veure, com...
Gestionant una mica aquests nervis, perquè, quan estàvem fent la pel·lícula, mai projectes, no?, que tindria un èxit així. Llavors, rebre tot aquest reconeixement... és que ja estem molt contentes d'haver entrat en shortlist. Ja ens sembla com una fita increïble d'haver aconseguit. I ara amb molts nervis per demà, a veure què passa.
Perquè demà això com anirà? És a dir, qui us ha de trucar, com us avisaran? Perquè, escolta, Sirat està en aquesta última fase de la categoria de millor pel·lícula internacional, però és que també és precandidat en quatre altres categories: fotografia, càsting, banda sonora i so, que és, diríem, la teva competència més directa. Ara, això demà què? A quina hora? Com us arribarà la informació?
Clar, això s'anuncia demà a les 2:30 del migdia, a l'hora d'aquí. Clar, nosaltres farem una petita trobada de tot l'equip a Madrid per veure les nominacions i poder-ho com celebrar junts, no? I passi el que passi, si això acaba aquí, poder celebrar junts el final d'aquesta carrera i si ens nominen, doncs poder celebrar aquesta nominació junts.
Clar, és que tot ja és un èxit, no? Després d'això ja serà com la cirereta. Per tant, hem d'entendre que demà tu agafes un tren o un avió, tenés, i et plantes a Madrid.
Exacte. Anem tot l'equip cap allà i
us assabentareu en directe. No hi ha una trucada, no hi ha... No.
Normalment, sí que ens truca l'equip d'Estats Units de Neon, que ens ha tractat de meravella en aquest temps que hem estat allà, i ens avisa. Únic que com això sí que és algo que està televisat i es diu en directe, vam fer fem una festa conjunta on puguem estar tots junts celebrant una mica això.
Vinga, clar, amb l'emoció a flor de pell. Escolta, per què creus que en el teu cas, en el cas del so, heu arribat tan lluny amb tants reconeixements que ja teniu, i en el cas dels Oscars, doncs, en la preselecció, de moment?
La particularitat una mica del so de Sirat és que és una pel·lícula que s'apoya molt en el so, no? O sigui, explica moltes coses a través del so i està molt treballat perquè connectis emocionalment amb aquesta experiència que proposa la pel·li, no? Amb aquest viatge emocional que fa la pel·lícula. Llavors, és com que el so i la música juguen un paper molt important i són un personatge més dins de la pel·lícula. Clar, a nosaltres ens passa que normalment el so és una feina com molt invisible. Llavors, de cop, quan t'arriba a les teves mans una pel·lícula com Sirat, és algo que disfrutem moltíssim de poder-hi treballar, poder portar, i després que hagi sigut reconegut d'aquesta forma, no?
Per tant, tu quan t'arriba el projecte, tu ja detectes que és un lloc on el so brillarà i que serà importantíssim i on podreu fer una feina una mica més lluïda.
Exacte. Això ja ho veus des del guió, no? També tot el cine de l'Oliver s'apoya molt en el so. Després, al llegir el guió, va ser com... És que ja es veu que és una pel·lícula molt connectada amb alguna cosa emocional i des del Departament de So sempre podem potenciar, no?, aquestes emocions. Llavors, és una feina com molt enriquidora.
Ja que veus que hi ha tota una intenció, no?, allà. Perquè com es treballa el so d'una pel·lícula? És a dir, clar, a vegades t'imagines, bé, doncs això estan fent el rodatge, oi, Manel, que abans ho dèiem, sí. Això estan fent el rodatge i allà passen coses i ho enregistren tot. I, no?, pensem, això no deu anar així, això no va així.
No, al final el cine mentim molt per explicar històries. El que fem normalment a la postproducció de so és... Sí que agafem tot el so que es grava a directe, però normalment aprofitem els diàlegs i algunes coses que sonen bé. Perquè dins de la feina de so directe, al final, com el que sobretot es va buscar el diàleg, totes les altres coses no sonen amb la claritat que necessitem o amb la intenció que necessitem. També necessitem poder controlar si, en el cas de Sirat, si sona més el motor, o sona més el diàleg, o sona més les rodes. Llavors, construïm a disseny de so tot aquest embolcall sonor amb tots els efectes, tots els motors dels cotxes, les rodes dels cotxes, els vents del desert. I construïm tot això per generar com aquestes sensacions i aquesta verosimilitud i perquè sigui una experiència immersiva.
Clar. És a dir, que en algun moment dius no, és que ara aquest muntatge no em va bé perquè aquell crit s'ha de sentir més o ha de quedar amortiguat per això que deies, no?
Exacte.
El so, el motor... I per tant, aquí aneu jugant i aneu construint, no? És el que ens hem d'imaginar. És ben bé això. Ara dèiem que és un cas inèdit, el de Sirat.
Totalment.
Aquest reconeixement com a pel·lícula estrangera en una indústria com la de Hollywood, no?
També estem molt contentes perquè ens han comunicat una cosa, que és que, clar, l'equip del Departament de So està dirigit per dones, en el cas de Dessò directe amb l'Amanda i en el cas de Mescla Yasmina. I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení en shortlist Dessò pels Oscars. O sigui, hi ha una part de... Ostres, nosaltres estàvem contentes com a fita nacional i després ens diuen que també estem com fent alguna cosa d'història dins dels Oscars.
Alguna cosa està canviant, per tant, aquí també.
Sí, totalment.
I, importantíssim, i ara he obert la llista d'aquesta shortlist amb qui més hi sou. I clar, estem parlant de pel·lícules com Avatar... que això eren, si no m'equivoco, sí. 400 milions de dòlars fer-la.
Sí.
Pel·lícules com Frankenstein, del Del Toro, hi ha Superman, hi ha Springsteen, la de Deliver Me From Nowhere, una batalla tras otra, o sigui, aquí esteu competint en produccions amb molts i molts diners a darrere.
És una absoluta bogeria... haver posat el peu aquí, no? Perquè de cop hem anat a diferents events, la Yasmina i l'Amanda han anat a Londres, jo he estat a Los Angeles, San Francisco i Nova York fent diferents screenings de la pel·lícula i clar, jo he conegut a molts dissenyadors, molts mescladors d'aquestes pel·lícules que per mi sempre han sigut un referent i de cop també han vist Cirat i valoren molt la feina que hi ha al darrere, no? Llavors és un regal tot el que hem viscut.
I les portes que us pot obrir, perquè això us pot canviar la vida.
Sí, a veure si ho enfoquem bé.
Tant si hi ha premi com no, per entendre'ns, tant si hi ha Òscar com no.
De projecció.
Clar, és que n'he dit 4 o 5 d'exemple, però és que les següents són Fórmula 1, que també, clar, els sols motors, tal. Wicked, o sigui, són molt grans produccions. Tu t'has fixat amb el so de les vostres rivals, diguem?
Sí, de fet, en aquesta campanya hi ha com un exercici dins de so que es fica com una mostra de... Tu esculls 10 minuts de la pel·lícula per ensenyar la teva feina. I clar, de cop era veure les 10 pel·lícules que estan en la shortlist, els seus 10 minuts, i clar, això, doncs, veure Fórmula 1, Superman, One Battle After Another, com totes aquestes pel·lícules, i pel mig Cirat, ha sigut algo com molt especial de veure que ens hem colat allà.
I la bona era la vostra, o no?
Bueno, totes.
Ja, totes deuen tenir coses, no?
És espectacular, clar.
Sí. Escolta, el fet que s'allunyi del cinema convencional, no sé si creus que també és una cosa que crida l'atenció, no?, i que pot ser que faci encara, doncs, que es pugui projectar més, justament perquè és com una nota discordant, una cosa que crida més a mitjà d'aquestes supergrans produccions.
Clar, una cosa que ens passava... tant en els passes o que ens comentava una mica la gent allà, era que els semblava algo com molt disruptor i deien, és que aquí mai faria... O sigui, Hollywood mai faria una pel·li com aquesta. Que també hi havia una part de... També ha costat molt fer-la a Espanya, no? Perquè és una pel·li molt arriscada. I és veritat que hem pres molts riscos durant tot el procés, prenent segons quines decisions d'una forma... Hem fet algunes coses d'una forma no convencional i crec que això també ha sigut una mica l'espurna de que hagi tingut aquest reconeixement.
Aviam, els que hagin vist la pel·lícula ja saben quin és l'ambient, no?, l'entorn sonor que acompanya l'espectador. El públic nord-americà ha de dir que no l'ha vist encara, la pel·lícula.
No, als Estats Units encara no l'han estrenat. S'estrena al febrer.
És d'aquelles coses que els hi pot passar, dir, no conec aquesta pel·lícula, però ganes de veure-la. És veritat que viatges sempre amb una gravadora, tu?
intento fer-ho. Igual que marxem amb una càmera de fotos per fer fotos, intento marxar amb una gravadora. Mai se sap on trobaràs un so que et servirà per al futur.
I com és? Algun so que t'hagi cridat alguna vegada l'atenció i que hagis dit, l'he de gravar? Això és singular.
Ostres, hi ha una part de si viatges a parts de naturalesa, com canvien, no?, els paisatges sonors de cada lloc. I una cosa com molt diferencial de la ciutat són les sirenes de policia o d'ambulància, que sonen absolutament diferent a cada ciutat.
Veus?
Cosa nova, no, perquè no t'hi fixes, no? Vull dir, tu t'estaries fixant en una altra cosa. Això és apassionant. Quants llocs hi ha, no? Quantes coses hi ha en les quals per una persona queden a l'ombra i, en canvi, per una altra són el focus principal. I tu tens, per tant, una biblioteca, un arxiu de sons personal.
Exacte, sí. Amb cada pel·lícula que vam fer moltes gravacions, també pensant una mica en la pel·lícula que estem fent. Llavors tot això ho anem acumulant i amb el cap del temps tenim una llibreria de so molt àmplia, no?
Clar. Tu et vas formar a l'ESCAC i normalment si algú et diu mira, vull estudiar a l'ESCAC, penses vull dirigir pel·lícules. Com et decantes tu cap al so? Com acabes aquí?
La veritat és que jo vaig entrar a l'ESCAC pensant una mica en fer fotografia. L'únic que després allà ho bo d'aquesta universitat és que com hi ha dos anys d'estudi comú, que no has de decidir especialitat, és com que coneixes totes les especialitats que hi ha. I allà va ser una mica quan vaig descobrir... Bueno, perquè quan entres és com... Jo no sabia que existia la feina de dissenyador de so. Llavors, després d'entrar allà, i descobrir-ho, vaig veure que era algo com que m'atreia molt i no ho vaig, no ho vaig dubtar, ho vaig tindre claríssim des del moment que vaig descobrir, no? que era una mica el disseny de so.
Doncs sort que ho vas fer. Després de Cirat, què? Vull dir, ja estàs amb la següent o ara de moment...
Sí,
molt...
clar, després de Cirat ja n'hem fet unes quantes, perquè al final Cirat la vam acabar a principis de l'any passat. L'última que hem fet és Pioneres, que s'estrenarà aquest any, no sé la data encara, del primer equip femení de futbol Federat Espanya. I, bueno, a poc a poc estem fent projectes nous, ara.
Que és un documental o és una...
És una ficció.
És una ficció, però basada en fets reals, eh? Pioneres. Mm-hmm. Home, doncs ara això és molt cridaner, això ve molt
sí,
de gust veure-ho. És una bona història,
jo,
no?
Jo crec que anirà bé, perquè és una pel·lícula molt emotiva, en part amb escenes d'esport... Molt bé.
La gran pregunta, si al final acabeu rebent l'Òscar, hi haurà una rave mínim per celebrar-ho, això, o què?
Bueno, esperem que sí, no? És la forma de celebrar-ho coherent amb la pel·lícula.
No hi ha un altre canvi possible. Escolta, us desitgem moltíssima sort demà. Estem tots nerviosos fa dies, també nosaltres, perquè és com un èxit que molta gent sentirà com alguna cosa compartida, cosa que ja per si mateix és un gran èxit. A quarts de 3 de la tarda sabrem com va, i si no prospera, doncs també haurà estat un camí boníssim i interessantíssim. Nosaltres estarem pendents d'això i ens en recordarem que hi ha tot l'equip de Cirat en un lloc a Madrid, tots junts.
Mira, ara estava pensant, fem una cosa que no es pot fer. Tu imagina't que t'han nominat, val? El tall que posarem demà, com què dius?
No m'agrada fer-ho perquè no vull agafar-ho. O sigui, amb això estic sent una mica supersticiosa.
Ben fet.
Ho comprenem, no pateixis, no passa absolutament res.
Si cal, ja us truquem.
Exacte. Escolta, Laia, us desitgem el millor i, en tot cas, ja enhorabona per aquest èxit. Que vagi molt, molt bé.
Moltes gràcies.
I atenta al següent so, eh? Atenta al següent so del programa. A veure si t'agrada.
A veure.
Mira això. Així sona la nostra rotativa. Això és una rotativa, ara, treballant.
Ostres.
Estan arribant les portades.
Uh-huh.
I ara hi connectem cada nit perquè ens diguin demà què trobarem a les portades. Això és la rotativa. Mira. I controlant que no haguem de dir allò de parem màquines perquè ens ha fallat alguna cosa, i tenim el Raül Caballol, que és l'encarregat de la rotativa. Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
Han arribat o què, les portades per demà?
Doncs de moment només tenim la de l'Ara.
I què diu l'Ara?
Doncs l'Ara, les primeres pàgines comenten el tema de la crisi ferroviària i la foto principal, el comboi de Rodalies sota el pont de la P7 amb el talús que li va caure al damunt. I el titular que donen és: el servei de Rodalies es reprendrà avui de manera esgraonada. Els trams afectats de l'R4 i l'R11 seran els últims a recuperar-se i la P7 cap al sud continuarà tancada. Diu, els maquinistes convoquen 3 dies de vaga al febrer per exigir més seguretat i millores immediates. També comenten, destacant el minut a minut després del xoc d'Adamuth. I altres temes que destaquen és que Trump topa amb el malestar europeu i retira els arancels, que les renovables lideren la generació d'electricitat de la Unió Europea per primer cop, i per últim el tema de futbol, diu, el Barça goleja a Praga i s'acosta al top 8.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Raül. Mira què ens està passant avui, que no sabem si és el futbol o que hi ha tanta notícia, que aquí sí. Tampoc ens ha arribat cap altra portada avui aquí a la redacció, així que de moment ho deixem aquí. Bona nit, que acabi d'anar bé la jornada d'impressió.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs serà interessant veure aquestes portades perquè molt probablement siguin més diferents del que ens podem imaginar. És probable que els diaris hagin estat treballant o temes propis o apuntant a investigació pròpia a veure què és amb el que ens sorprenen. Però mentre no ens arriba, nosaltres fem una ullada una mica de cara a demà amb la Marta Prat. Bona nit.
Bona nit.
Editora en cap dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Aviam si els nostres oients posen demà la ràdio, que esperem que sí.
Sí,
confiem,
home,
moltíssim en ells.
I en un dia com demà encara més.
Oi que sí? Que...
Sí, perquè d'entrada, ja sabeu, no?, el desplegament a primera hora per informar d'aquesta represa de Rodalies, que no sabem exactament com acabarà d'anar, si rutllarà bé, si no, però vaja, que vagin amb els cascos posats i nosaltres els explicarem tot el que està passant a les estacions del país. I, a més, tindran l'oportunitat d'escoltar el ministre de Transports, Òscar Puente, que serà entrevistat al matí a Catalunya Ràdio, a 8:45, així que si estan interessats en saber com estan les coses, quina és la seva opinió sobre les infraestructures viàries a Catalunya, com estan les investigacions dels dos últims sinistres ferroviaris, de moltes coses en parlaran. I després també volem parlar de Groenlàndia.
El que queda força clar després d'aquest discurs és que l'ambició del president nord-americà està intacta i és positiu que digui que no faran servir la força militar.
Aquest que sentiu és el cap de la diplomàcia danesa. Aquest senyor, que avui ha estat al Fòrum de Davos, ja veieu que no es deixa entabanar per aquest canvi de to que li hem sentit avui al president Trump, que ha dit, bé, no atacarem per la força i tal, però jo vull seure'm i continuar parlant d'una possible adquisició de l'illa de Groenlàndia. Per tant, Dinamarca està molt alerta. Demà hi ha una reunió important dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea a Brussel·les, i Dinamarca, com o no, serà un dels personatges estel·lars d'aquesta reunió, perquè és un país doncs, que està intentant defensar la sobirania de l'illa de Groenlàndia, que és una illa semiautònoma de Dinamarca, i aleshores doncs, decidiran aviam com ho encaren. Però, vaja, ho tenen difícil perquè sembla que se li ha posat entre cella i cella que ell es vol quedar amb aquest territori. D'altra banda, una altra trobada important demà és la que mantindran els representants, precisament, de Donald Trump amb el president rus Vladimir Putin per parlar d'Ucraïna. Trump també reunirà amb Zelensky. Hi ha moltes coses a l'agenda internacional. La veritat és que aquests dies estan passant moltes coses a banda de tots els problemes que arrosseguem nosaltres aquí. I Putin, abans de reunir-se amb aquests enviats especials de Trump, avui també ha volgut dir la seva sobre aquests diners que li tenen congelats als Estats Units i la Unió Europea com a sanció per la guerra d'Ucraïna, i deia això avui.
Crec que podríem donar al Consell de Pau 1.000 milions de dòlars nord-americans d'actius russos congelats pels Estats Units. Els fons restants dels nostres actius congelats es podrien utilitzar per restaurar el territori danyat durant les accions militars un cop arribem a un acord d'un tractat de pau entre Rússia i Ucraïna.
Són aquests diners que ell representa que ha de posar per la reconstrucció de Gaza i diu, doncs, d'acord, aquests diners que ja teniu que són meus els utilitzeu per reconstruir Gaza, per reconstruir tot el que s'ha fet malbé durant la guerra d'Ucraïna.
Això potser a Trump li agrada, no ho sé.
Ja ho sí, veurem. és probable, no
ho
sé.
Ja ho veurem. Demà ho seguim. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, demà. Doncs 11 minuts i mig i se'ns acabarà el dia, se'ns acaba aquest dimecres i ha arribat l'hora de descobrir el misteri. Qui ha estat avui la nostra oient misteriosa?
Mira, va escriure el seu primer conte als 12 anys, es titulava Les matemàtiques i els seus components. Diu que volia entendre-les, però que no ho va aconseguir. Des de llavors, els seus llibres han seguit aquest propòsit de voler entendre les coses, sobretot les persones i també les relacions humanes. Porta 13 llibres publicats, alguns d'ells traduïts a una desena de llengües, el castellà, el francès, l'italià, el rus també, l'alemany, l'albanès, l'anglès. El seu 13è llibre, l'últim, es titula Habitacions compartides, i avui l'hem convidada perquè ens en parli. Ens agradarà molt conversar amb ella perquè, a més d'escriptora, és companya de nostra des de fa molts anys en aquesta casa, ha treballat de guionista en molts programes de Catalunya Ràdio i fa doncs, tants anys que d'aquí poc es jubila. Ens acompanya la nostra companya Blanca Busquets. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies per fer-me oient i partícip.
Gràcies a tu.
Em sembla que són 40 anys clavats aquest any, no?, aquí a la ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do, són
uns quants. Al maig seria.
Al maig. Sí. Has après alguna cosa, tot i tants anys de ràdio, escoltant avui el Catalunya Nit?
Sí, he après moltes coses i moltes coses sobre trens, sobretot, que estrany,
sí,
eh? Que estrany. No, però m'ha arribat especialment al cor la història que explicava en Francisco Cárdenas de l'atenció que tenen els maquinistes a dalt dels trens pels perills que s'hi troben i per la gent que es tira la via, per exemple, no? Això en un dia normal, perquè moltes vegades sentim hi ha un objecte a la via o una persona a la via o això. I després que també relacionat amb els trens, els polítics, que semblava que ahir, per primera vegada a la vida, miraven abans què passava abans de tirar-se els plats pel cap, ja s'ha acabat, avui ja es tiren els plats pel cap. No ho sabia, això. Veus?
Ho has après.
Ja m'estranyava a mi.
Habitacions compartides. Aquest és el teu 13è llibre, l'últim que has publicat.
Surt avui.
Avui en proa.
Avui, eh? Avui.
Sí. Què hi trobarem? Va.
Habitacions.
Compartides. Gent que comparteix habitacions.
Sí, però no són... podria semblar un llibre molt íntim i resulta que són habitacions compartides d'un hospital. Mm. Llavors, també podria semblar un llibre desgraciat, però no perquè són habitacions compartides amb una planta de traumatologia. Ja ho vaig fer expressament, perquè normalment amb una planta de traumatologia la gent no es mor, diguéssim, no està a les últimes. I llavors són dues persones amb dues habitacions continuades, diguéssim, que es recuperen de dues operacions, una trencadissa d'un i l'altre que ha caigut i s'ha donat un cop al cap i s'ha trencat el maluc i no sé què. I durant els 7 dies que són a l'hospital acabaran coneixent-se, passejant pel passadís. No és cap història d'amor. Hi ha una senyora que en té 65 i un noi que en té 40, o sigui, i que ve amb la família, vull dir que té la dona i els nens, però acabaran coneixent-se, parlant, i resulta que es coneixeran molt més del que ells mateixos es pensaven.
El que es poden imaginar. No?
El que passa és que ells ho sabran fins a un punt, i llavors nosaltres, com a lectors, i jo com a autora, evidentment, no, sabrem molt més del que hi ha de relació entre ells.
Caram, quin misteri. És que
misteri ja està, i molt original, el punt de partida. Però això et ve d'alguna experiència o què? O no?
D'ossos
trencats? Sí, ossos
No, és a dir, a casa meva tinc un germà i el meu pare que s'han trencat bastant sovint ossos. Però jo quan era jove, vaig tenir diverses operacions d'aquestes d'ovaris i de quistes d'ovaris i de matriu, i de no sé quatre operacions. No era res greu, però m'havia d'estar uns dies, en aquest cas, en una clínica. I recordo els passejos i que feia amistat amb els altres pacients pels passadissos, no? Vas amb la bata i d'això, perquè no em deixaven marxar, perquè feia febre, perquè el que fos. I vaig pensar, un dia has de centrar una història en l'hospital. El que passa que, en el meu cas, Jo sempre centro històries als llocs, però després els personatges se'n van per les seves. Vull dir, el que importa d'aquí és la seva història, les seves històries personals.
Mm. Escolta, 13 llibres són molts.
I encara n'hi ha un altre. Vull dir que acabo de publicar un assaig, que és el meu primer assaig sobre el Coll de Cabra, i ha sortit ara a l'octubre. Realitat és el 14.
És el 14.
La tretzena novel·la, però 14 llibres.
I escrius molt ràpid?
Sí. Sí. No. Sí que escric, vull dir que sí que escric molt ràpid. Quan m'hi poso, de seguida trigo 3 mesos a acabar un llibre.
O... Què dius ara?
Sí, el que passa que després passa per lectors, vull dir...
Que són trocs
de confiança, exacte, que s'ho llegeixen, i després l'editor, i després corregim, i després fem, i llavors això triga més, no? Però així, de tirada, uns 3 mesos, normalment.
Déu-n'hi-do, això, sí. això és un tenir ofici, no?
Sí, perquè... això és més ràpid.
Sí.
No, és no poder-ho evitar. Sí. Jo dic així, no sé, és no poder-ho evitar. Vull dir, és quan tens la cosa allà, has de continuar, i no pots deixar-ho.
Clar. Jo encara estic impactat per una cosa que ha dit l'Agnès al principi quan et presentava, aquesta de les matemàtiques i els seus components amb 12 anys.
Sí, va ser la primera.
Però quina mena de criatura eres?
Una criatura que quan tenia 9 anys ja volia ser escriptora. Però llavors ho vaig fer als 12 anys, mentrestant llegia excessivament, imagineu-vos.
Clar, és que el títol mateix, aquesta, i els seus components, això ja és...
Però l'únic que no entenia la vida eren les matemàtiques, no les podia entendre. Llavors vaig pensar, a veure, si les aproximes una mica, això als 12 anys, potser les acabaràs entenent. I llavors vaig fer una història d'un nen que s'adormia i mentre a classe, mentre estava dormint, se li apareixien els números i feien coses, i com el Gulliver, el país dels gegants, no sé què. Però no va servir de res, com tu has dit, Agnès, no va servir de res. Vaig continuar sense entendre-les, vull dir que no... No ho recomano, si
fins
ho volen entendre les matemàtiques.
I fins avui 14 llibres, ja està, sí, no? Ja sí. Deixaré de costat i em posaré a escriure.
Exactament.
Escriure t'ha transformat? D'alguna manera? És a dir, no has après les matemàtiques, però sí que t'ha fet potser aprofundir més en la condició humana o t'ha ajudat a entendre més... coses?
Per descomptat. Perquè sempre he anat a buscar... Això de les matemàtiques és el primer, i era una nena, però sempre he anat a buscar el que no he entès, i sempre he intentat ficar-me dintre de les ments. Faig monòlegs, i llavors dintre de les ments de persones que no tenen res a veure amb mi. I moltes vegades persones que no pensen en absolut com jo i que no tenen un pensament políticament correcte, per dir alguna cosa. I perquè el políticament correcte és francament avorrit de fer. No, perquè pensa més o menys com tu i no. Llavors, doncs, persones, no sé, m'encanta escriure des del punt de vista d'un home, m'encanta escriure des del punt de vista de, no sé, d'una persona que tingui gustos sexuals que no s'assemblin als meus. M'encanta això per investigar, per trobar, per d'allò. Però també s'ha de parar l'orella quan estàs amb gent per veure, perquè observar és la manera d'escriure.
Doncs va, parem l'orella ara a l'última cançó que escoltarem avui.
I quin horror, i que salvatge, era del tot inimaginable. Dos trets de...
Dissabte es publica l'últim disc de Ferran Palau, ja n'ha tret 3 cançons, i ens quedem aquesta setmana per acomiadar el dia amb aquesta, Bang Bang.
I fins un altre, Bang Bang, adéu amor, i fins...
I ens servirà per acomiadar el dia i també per cedir l'última paraula, Agnès.
L'última paraula del dia avui la tindrà la Blanca Busquets. Ella és periodista, escriptora, també filòloga. Acaba de publicar el seu 14è llibre, és la 13a novel·la, Habitacions compartides, després d'un assaig que va sortir fa molt poquet sobre el Collsacabra. Això ha quedat així com penjant d'un fil, però podem anar a buscar el llibre i en sabrem més coses. Gràcies, Blanca, per acompanyar-nos. Tens l'última paraula del dia. Aquest micròfon és teu ara mateix.
Doncs encantada. Doncs aquesta música exquisita ens porta fins al demà. És el sistema de fer córrer el temps de manera amable, sense que ens n'adonem. Sempre, sempre amb la idea i la il·lusió que demà serà millor que avui. Esperem-ho. Bona nit.
Adéu a tots i molt amables. Pam, pam.